COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dilluns, és 9 d'octubre, el dia en què hem vist novament milers de persones al carrer, aquest cop per reclamar unitat, independentment de xifres, que sempre ballen, això ja ho sabem. El que queda clar és que també s'ha sabut sortir al carrer massivament per demanar que s'aturi aquest procés i demanar unitat. Gran manifestació sense incidents greus, cal remarcar-ho també i cal respectar tothom que ahir va decidir sortir. Amb tot el dret, faltaria més. I un apunt a tot plegat. Si la manifestació d'ahir va ser vàlida, que ho va ser, les altres també ho han de ser. Des de dissabte, sota banderes blanques, les de la setmana passada i les anteriors, la voluntat d'expressar lliurement l'opinió val per tothom, per sort. Esperem que això també s'escolti. Posem-hi música a tot plegat. Tal dia com avui, naixia la gran Olga Guillot. Avui al programa els convidarem, com cada dilluns, a descobrir el talent amb denominació d'origen tarragonina. Avui anirem fins a un nou restaurant que ha obert portes a Reus, el de Ferran Cerro. A l'Espai Sibarita també viatjarem fins a Cambrils, que de l'11 al 15 d'octubre s'omplirà de vins i de propostes gastronòmiques. I a partir de la una, vins del Priorat amb el celler Ronadelles. En la darrera mitja hora del programa agafarem la Nacional 240 i analitzarem les conseqüències d'aquests moviments de les grans empreses en els darrers dies, com ens afecta exactament que un banc o una gran multinacional mogui la seva seu social fora de Catalunya. Intentarem aclarir dubtes a partir de 2:15. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins a les 2 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, comencem la repassada informativa amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, Charo Toribio, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns a Tarragona cel poc nuvolat o clar. A l'interior s'esperen alguns bancs de boira matinals. Les temperatures es mantenen sense canvis destacats. Arribem avui a màximes de 25 graus a Tarragona i a Gandesa, 26 a Reus, 28 a Tortosa i 24 al Vendrell. El vent bufa variable i fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Les càrregues policials de l'1 d'octubre i la protesta dels treballadors de l'Ajuntament de Tarragona han marcat avui l'inici del ple municipal. De fet, s'ha hagut de modificar l'ordre del dia de les mocions. S'han passat a debatre primer les que feien referència a l'1 d'octubre, mentre el públic mostrava una pancarta on es demana la dimissió de Josep Fèlix Ballesteros. El grup municipal d'Esquerra Republicana ha mostrat també una pancarta avui al ple des de la seva bancada, on s'hi pot llegir: la gent de Tarragona no es toca. El ple a aquesta hora ha aprovat ja l'increment salarial per a treballadors del consistori, amb l'abstenció de la CUP, que és contrària als increments per dietes i assistències als regidors i també als membres dels consells d'administració de les empreses municipals. Seguim molt pendents del que vagi passant al llarg del matí en aquest ple, però també els hem d'explicar avui que més de 4.000 persones es concentraven aquest cap de setmana per la Unitat d'Espanya a la plaça de la Font de Tarragona. Centenars de banderes espanyoles van onejar a la plaça, on es van sentir crits de Viva Espanya, Visca Catalunya i Puigdemont dimissió. A la concentració, promoguda per les xarxes socials, hi van assistir representants del Partit Popular, com per exemple el portaveu dels populars al Parlament, el tarragoní Alejandro Fernández, a més de regidors de l'Ajuntament de Tarragona i representants de Ciutadans, com el diputat al Congrés Sergio del Campo. A la concentració també hi va assistir l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, que per xarxes socials va explicar que es va trobar per sorpresa amb la concentració a la plaça de la Font de Tarragona. Precisament relacionat amb l'1 d'octubre, el grup municipal de la CUP a Tarragona ha demanat avui a l'Ajuntament que expliqui si la Guàrdia Urbana es va coordinar o comunicar amb la Policia Nacional per les actuacions del diumenge passat. Els cupaires consideren que el dispositiu del cos municipal va estar al servei de la policia. Segons la formació, un informe facilitat als grups municipals, després de la reunió de la Junta de Portaveus, mostra que la policia local va actuar fent talls de trànsit, però que aquestes actuacions coincideixen, diu la CUP, amb el desplegament de la Policia Nacional a Camp Clar, a la plaça Imperial Tàrraco i a la Rambla Vella. Per tot plegat, demanen explicacions al consistori. Obrim plan econòmica. La multinacional química i farmacèutica Bayer ha reclamat un marc polític, econòmic i jurídic estable que li permeti assegurar el normal desenvolupament de la seva activitat a Catalunya. La companyia té actualment ubicada a seu a Sant Joan d'Espí, allà té la seva seu social. No ha volgut pronunciar-se específicament sobre un possible trasllat arran de la situació política, tot i no allunyar-se tampoc en excés de l'ambigüitat. La seva filial Covestro, amb seu social a Tarragona, ha recordat que el seu compromís està basat en les condicions laborals i empresarials que ofereix el territori on opera. El grup manté, diuen, la seva aposta i compromís amb aquest mercat i amb els seus dos centres de producció, tant a Tarragona com a Barcelona, i en un comunicat indiquen que han evitat entrar a valorar qüestions o debats polítics fins ara. Per la seva banda, Ercros ha evitat també pronunciar-se sobre una possible marxa de Catalunya. Anem a les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha ofert aquest cap de setmana una reunió informativa als afectats per les càrregues policials de l'1 d'octubre al municipi. Es calcula que hi podria haver fins a 80 persones que van resultar ferides amb contusions, dislocacions o altres dolències que van necessitar punts de sutura. El consistori ha recopilat els informes mèdics i ha posat a disposició de tots aquells que ho vulguin un col·lectiu d'advocats que s'han ofert voluntàriament a ajudar-los de manera gratuïta. Escoltem el regidor d'Hisenda de Sant Carles de la Ràpita, Albert Salvador.
Hi ha també gent que, a més del part mèdic, ja ha presentat denúncia, com bé dies, però també animo a la gent que no va anar al CAP i, per tant, no té part mèdic, a també que, si va ser agredida, que es persone a l'Ajuntament per tal de procedir a fer la denúncia pertinent, perquè aquí hi ha diferents nivells de responsabilitat. Un serien els agents directament que van agredir personalment a un repitenc o una repitenca, però també hi ha agents que van fer altres funcions que van permetre aquesta agressió, i també estan els comandaments.
L'Ajuntament aviat posarà en marxa un servei d'ajuda psicològica per atendre aquelles persones que pateixin trastorns emocionals després de la jornada de l'1 d'octubre. I precisament Sant Carles de la Ràpita ha contestat amb poesia a les càrregues policials. Més d'un centenar de persones s'han reunit a la plaça del Coc i han utilitzat els versos, diuen, per cosir ferides. Eduardo Margareto ha explicat l'objectiu de l'acte Versos contra la violència. L'escoltem.
No lo había visto desde hacía 30 años y amigos de la Ràpita me han dicho que jamás desde la democracia, con todo lo que puede haber pasado, habían visto una situación, y aquí yo no quiero entrar, creo que no es el día de entrar en, pero no habían vivido una situación igual. Entonces espero que sí, que cualquier cosa que se haga, pues que todos también nos quedemos más tranquilos, ¿no? Una cosa que yo he notado que estos días, que todos, es como ha sido impactante para mí el primero, pero sobre todo para la gente de la Ràpita ver aquello y...
En successos, un home ha mort atropellat per un tren de Rodalies aquest diumenge a la nit. Va ser a pocs metres de l'estació de Salou en direcció a PortAventura. L'home va morir a l'acte i se'n desconeix l'edat i la procedència, ja que no duia documentació a sobre. La circulació de la línia R16 va quedar tallada durant unes hores. I ha ingressat a presó un dels principals traficants d'heroïna del Vendrell. Té 57 anys i el van detenir el passat 3 d'octubre mentre agents dels Mossos de Paisà feien un dispositiu de vigilància al camí del Tomoví. Van veure com arribava un vehicle i l'individu pujava al seient del copilot amb una nena petita. Els agents també van observar un intercanvi presumptament de droga per diners i per això es van adreçar al vehicle. Segons el relat dels policies, el presumpte venedor amagava més de 2 grams d'heroïna preparada per la venda en diferents embolcalls que haurien arribat als 155 euros al mercat. Un i de la zona va avisar els agents que l'home de vegades amagava la droga ja preparada per la venda als bolquers d'aquesta nena de pocs anys que l'acompanyava. El detingut, amb 8 antecedents per delictes contra la seguretat pública, ha ingressat a presó. I els Mossos han localitzat en perfecte estat de salut la jove de 16 anys que el passat 25 de setembre va marxar del centre de menors del Serrallo. La noia portava 12 dies desapareguda. La van trobar a Reus gràcies a la difusió que es va fer de la desaparició de la menor, tant per part dels Mossos com de la família, també a través de les xarxes. Ella mateixa es va posar en contacte amb el CRAE, del qual s'havia escapat. Ho confirma avui el diari Més. I més qüestions. El paisatge del Priorat serà candidat a Patrimoni Mundial de la UNESCO el 2018. El Consell de Patrimoni Històric presentarà la candidatura al febrer juntament amb el paisatge canari del Risco Caído. La proposta de candidatura, segons els requisits de la UNESCO, justifica el seu valor universal excepcional en base a criteris establerts per la Convenció. Per ser, diuen, un exemple eminent d'assentament humà tradicional, d'utilització tradicional del territori, representatiu d'una cultura i de la interacció humana amb l'entorn, especialment quan ha esdevingut vulnerable per l'impacte, diuen, d'una mutació irreversible i per estar directament o materialment vinculat a esdeveniments, tradicions vives, idees, creences, obres artístiques i literàries que tinguin una significació excepcional. Per tant, el passatge del Priorat, candidat a Patrimoni Mundial de la UNESCO al 2018. I el Mercadal de Reus s'ha convertit en plaça ja de 10. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ja ha descarregat aquest cap de setmana un majestuós 4 de 10 amb folre i manilles. L'altre castell destacat de la jornada va ser el 2 de 8 sense folre dels castellers de Vilafranca. Brillant actuació també dels capgrossos de Mataró i de la Jove de Tarragona. Els Xiquets de Reus no va poder assolir el seu objectiu de coronar el 4 de 9 amb folre. Això sí, en aquesta macrotrobada de colles punteres s'hi han pogut veure fins una desena de castells de gamma extra, alguns d'ells mai vistos a Reus en les gairebé 5 hores d'exhibició castellera. Són les 12:32. En esports, el Reus ha sumat una jornada més sense perdre després d'empatar a 1 davant la Cultural Leonesa. El Nàstic, per la seva banda, ha perdut 2-0 davant el Tenerife. I també en esports, aquest cap de setmana, Chris Meek s'ha proclamat guanyador del Rally RAC Catalunya Costa Daurada 2017. Ràpidament repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui en portada «El unionismo se echa a la calle», amb gran fotografia de portada. Al Reus Digital trobem entrevista amb Jaume Massó, que diu «Soc bastant optimista sobre l'ampliació del centre de lectura». I al del Camp.cat destaquen aquesta hora que mor un home en ser atropellat per un rodalies a Salou. Al Tarragona 21, les càrregues policials i la protesta de treballadors de l'Ajuntament marquen l'arrencada del ple municipal. I finalment avui al diari Més trobem en portada «Clam per la Unitat d'Espanya». Amb això arribem a les 12:33. Ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coche seleccioné el más seguro y el que gastara menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tu body, tus medias, tu lencería de noche, tus leggings, toda tu moda más íntima te espera en tu semana de la lencería, con tu descuento más deseado, un 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias y calcetines, todo para ti, disfrútalo ya, hasta el 15 de octubre, semana de la lencería en El Corte Inglés, especialistas en moda íntima.
Herrera en Copia Tarragona, a Mónica Carrasco.
Vinga, és dilluns, aixequem persiana aquí al programa, continuem amb aquest espai buscant talent amb denominació d'origen, busquem projectes, negocis, històries que ens agraden arreu de les comarques de Tarragona. I avui la cosa va de gastronomia, els parlo d'un nou restaurant que acaba d'obrir portes a la ciutat de Reus i és el projecte del Ferran Cerro, que ens acompanya avui a l'estudi. Ferran, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per venir.
A vosaltres,
escolta,
merci.
A més, sé que aquests dies, no, que ara ho parlàvem ara abans d'entrar, els acabes d'obrir portes, res, va ser el passat 22 de setembre.
Exactament.
Uh-huh. Els primers dies són una bogeria, sí o no?
Sí, bueno, és dir, fas de tot menys centrar-te en el tema de la cuina, em penso.
com ha estat l'acollida? Perquè sé que són molta feina, però també em consta que, de moment, la gent us està responent bé, no?
Bueno, sincerament, vam dir o ens vam fer la idea de fer com una inauguració, no? A veure com si es podia doncs fer tot el show de fer l'apertura, no? De que la gent ens conegui i això, però vam decidir obrir, és a dir, obrir les portes i fer com una setmana o dos a veure com la gent responia sobre la nostra filosofia, a veure com la gent, com anava tot, no? I fins ara, doncs, al cap d'una setmana d'haver obert les portes, doncs tot va endavant. És a dir, hem tingut més bona acceptació del que nosaltres pensàvem. I tot va molt bé, ara mateix. No sé si deu ser per el morbo, no?
La novetat, no? Que ens agrada molt.
A veure com serà aquest restaurant, aquest noi, no? A veure com ho fa l'equip i tot molt bé.
Ara ho has dit, mira, el que t'anava a preguntar, aquest noi com ho fa? Aquest noi d'on ve, com comença la història, el Ferran? Perquè vostès no el veuen, però és molt jove. El Ferran, tu vas estudiar, Ferran, si no vaig malament, a Cambrils, no? Uh-huh. L'escola d'hoteleria i turisme. Uh-huh. Com comença el teu camí al món de la cuina? Perquè has voltat moltíssim, I a grans cuines has estat,
Bueno, al principi és com tot, no? És a dir, comences a estudiar amb alguna cosa que suposes que pot ser el teu futur, no? I tot va començant agafant forma, és dir, els professors t'ha diuen a veure, que vas per bon camí, que et volen portar a llocs forts per començar a agafar el ritme i tot, i veure el que és la realitat, no? Perquè al final l'escola el que t'ensenyen és el bàsic,
clar,
no? El tema de el principal per sobreviure. Mhm. I quan surts fora és quan te fos l'hòstia.
Això es passa a tots, no? Jo crec.
Exactament. Que tu surts amb una idea i quan arribes a la realitat del tema d'això, no? De fer hores, dels nervis, del contacte al 100% amb els teus companys, doncs clar, això comença una vida molt dura, saps?
Per on has estat, si no vaig malament, has treballat als restaurants de Sergi Arola, al Sant Pau, amb la Carme Ruscalleda, també amb Marzac, no? I al celler de Can Roca. Has passat, suposo que experiències dures, no? Allò, reptes, però també interessantíssim, no? Uh-huh. I d'aquí segur que em pots treure molt de suc.
Bueno, jo, el principal és això, no? Han sigut com a 4 anys quasi fent estaix. És a dir, estem dient sense cobrar un duro.
El becari.
Exactament. Anant a les files de l'equip del senyor Roca, uns grans empresaris, grans persones, grans cuiners, com tot. I després vaig tornar a fer un estatge a Arzac, també durant un any i mig. Després vaig estar 6 mesos més amb la Ruscalleda, que llavors va ser on vaig firmar el meu primer contracte com a cap de partida durant 2 anys més. I després vaig tornar una temporada a Reus, aquí a la Capsa Gaudí, enfrente a l'equip del senyor Diego Campos.
Sí.
I al final vaig decidir que tornar a casa encara no era...
No era el moment.
No era el moment, sí. Exactament. I després vaig enviar el currículum allà a Madrid, a Ramon Ollí i al Sergi, i al cap d'un dia em va fer un truc, vaig anar a fer l'entrevista i vaig començar com a cap de partida durant 6 mesos i al cap de... Llavors ja com a jefe de cuina durant 5 anys quasi.
I ara decideixes tornar a casa, ara sí que vas veure que pot ser el moment, no? Tenies això, la idea de muntar el teu propi lloc, no? El teu propi restaurant aquí a casa, t'anava rondant des de feia temps o què?
Sincerament, el somni de muntar un restaurant sempre l'he tingut, no? Sempre, és a dir, des que tenia raó de veure qui era jo, no? Jo quan començava la cuina dic, ostres, jo em vull muntar un local quan sigui gran o quan tingui les ganes i això i ho pugui fer, em vull muntar un local. Sincerament, no volia que sigués a Reus. Volia muntar-me al fora, a Estats Units o alguna cosa així, perquè el tinc com un punt, no ho sé, jo als Estats Units el tinc com un referent.
Sí.
No sé per què, però bueno, potser va ser el meu capritxo, això. I al final, mira, al final pel tema de família, doncs, bueno, vaig tornar a casa, m'entens, pel tema de sentiments i això,
sí.
I dic, bueno, què millor que muntar el meu inici, no? Es pot dir, perquè al final quan muntes un local és tornar a començar de zero.
I tant.
Exacte. I això, i vaig dir, mira, què millor que fer-ho a casa, amb la meva família, els amics que estan sempre al costat, i, bueno, i va ser així. Han sigut 5 mesos molt durs, d'obres, d'enfadar-se amb tothom.
De mil coses que no tenen que veure amb la cuina,
exactament.
No?
Han sigut 5 mesos de bogeries, de res referent a la cuina. Però, bueno, però ara ja està arrencat, estem molt contents. L'equip, bueno, és una passada. És a dir, tinc a la Júlia Perpinyà, que allò és una màquina amb el tema dels postres i, bueno, amb tot, amb el que em faci falta estar allí. Després a la sala també està el Tidec Pardo, que és un noi que suposo que Reus el coneixerà tothom, quasi, que és molt bon xiquet també i ho fa molt bé. I, bueno, i ara hi ha la nova incorporació, el Sergi, que és un noi de Vilaseca que està amb mi allí a Can Jovany durant uns mesos, i jo vaig dir-li, quan obri el local a Reus, al cap d'uns dies et vull amb mi. I mira, i aquí està.
Escolta, doncs ara si anem a casa teva, al carrer Sant Joan 22, de Reus, què hi trobarem? Quin producte ofereixes? Quina idea tens, no? Què trobarem al restaurant?
Bueno, jo una miqueta el que faig és cuina d'autor, no? Perquè amb el Sergi Arola el que he fet és viatjar molt, per sort, per tot el món, fent ponències, banquets i altres coses. I, bueno, i al final la cultura de cada lloc puja o no se't queda, no? I a part tinc molts llibres, no? També, és dir, i surten idees per tots els puestos. I al final el que he volgut com plasmar és el que és fresc, m'entens? És dir, no vull enganyar. I jo ficar el tema de nitrògens líquids i coses així no és el que jo busco. Jo el que busco és el natural, el que és fresc, el que es pot comprar qualsevol persona al mercat, ara mateix. No? I, bueno, intentar, pues, fer la cuina de tots els puestos on he estat, portar-la al meu estil.
Bueno, és que, de fet, cuinar i menjar és una manera de viatjar, també, no? I, de fet, quan viatgem, a mi, per exemple, no, personalment m'encanta tastar les coses típiques de cada lloc, no? I dir, és una manera de conèixer la cultura i el país, no? On estàs, al final.
Sí, bueno, al final, jo no vull faltar al respecte a cap país, no? Perquè, al final, sempre agafo les coses i les porto a la meva cuina. Sé que no seran igual o tan bones com allí, però intento donar el meu punt d'allò d'enfoque, no? D'allò de veure com són les coses.
Vols donar especial importància, crec, al tema a la verdura, no? Al producte, com deies ara, fresc. A tu t'agrada tocar mercat, Ferran? Ets dels que va al mercat al matí, aviat?
Mira, si voleu, cada dia, sobre les 9 de matí o les 10, jo cada dia surto del restaurant i me'n vaig al mercat. Cada dia.
Molt bé.
A comprar el bacallà, la verdura, el peix, és a dir, tot el que pugui, menys la carn, que me la porten, però tot l'altre ho compro al mercat, tot, cada dia.
Molt bé,
I la gent que em coneix sap que hi vaig.
Trobarem, per tant, no, doncs molt producte fresc, ja saben, aquí a casa del Ferran Cerro, i evidentment has dit que t'agrada molt, has viatjat molt, i això es plasmarà en els teus plats, però suposo que la cuina d'aquí de casa també, no? Perquè
sí,
jo que el Ferran, bueno, tindrà algun plat al que no li pots dir mai que no, allò, no? Aquella cosa, aquell
no,
menjar...
No, bueno, clar, és a dir, al final som d'aquí, no? És a dir, al final som de Catalunya, som d'aquí a la terra, no? I al final el menjar blanc, tots els fruits secs d'aquí a la comarca i això d'aquí, és a dir, això aquí estic com a mig obligant, no? És a dir, al final també és com els vins. És a dir, jo soc molt de vins de fora d'aquí. És a dir, soc molt de Jumilla, de vins d'allí baix, no? Del sud. Però, bueno, però també tinc que tindre coses d'aquí a casa. Tema de Montsants, Priorats, Penedès... És a dir, són coses que són inevitables i no deixen de ser boníssimes.
Clar, 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 clar. Doncs, escolta, et podem trobar, crec que esteu oberts, que de dimarts a diumenge...
Als migdies.
Ferran, al migdia, només. Per tant, atenció, és millor que potser reservem.
I de dimarts a dissabte a la nit.
Ah, molt bé, dimarts a dissabte a la nit, també. I llavors arribem allà, que tenim ja un menu,
bueno,
menú tancat, on dones diverses opcions.
Bueno, jo el que he volgut fer és que el client disfruti, no? He fet diverses propostes de menús, vale? I que el client el que fa és seleccionar el seu menú sobre la carta. Perquè hi ha una carta sense preus. I el que fa és que el client, segons el menú que ell vulgui, se fa a mida el seu menú.
Amb els plats que li agradin de la carta. Ah, mira, doncs és molt bona opció, això. Molt
per
bé.
Això, és dir, per mi és més complicat, perquè no sé
el que voldran,
entens? Però així la gent també se pot triar el que ell vulgui i no anar a molts gastronòmics que hi ha, doncs que tenen un menú fixe i has de menjar-te allò sí o sí. Perquè si ve algú que no li agrada la carn o el peix, doncs bueno, doncs ho té que menjar. I això a mi no m'agrada. És a dir, vull que la gent ja que ve aquí a fer un pago,
sí,
doncs que ho faci a gust, no?
Sí,
i
sí,
que disfruti.
Al màxim a mida possible,
exactament,
no? Molt bé. Doncs escolta, això ho hem d'anar a provar. Ferran Cerro, el restaurant, el troben al carrer Sant Joan, número 22 de Reus. Ferran, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui
moltes
aquesta estoneta.
Gràcies.
I escolta, els dimarts tenim un espai de recepta on cada setmana va passant un cuiner diferent. Et convido que vinguis un dimarts a fer-nos alguna recepta, et sembla?
Quan vulgueu, altres.
Doncs escolta, tenim una cita. Ferran, gràcies.
Perfecte, merci per tot.
¿Tienes planes para el Puente del Pilar?
En Boitaúl te lo ponemos muy fácil.
Animación para toda la familia, excursiones en la Vall de Boí y además las 23 jornadas gastronómicas del Bolet.
Ven a descubrir el otoño en Boitaúl, te sorprenderá.
Dos noches desde 74 euros por persona.
Más información en boitaulresort.com.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny, she said ooh, ooh, shut up and dance with me.
El Sibarita.
Vinga, doncs, si l'ordinador ens deixa, seguim amb la nostra missió Sibarita. Avui aquesta missió ens porta fins a Cambrils, on de l'11 al 15 d'octubre se celebrarà la Fira Cambrils Entrada al País del Vi. En parlem amb la regidora de Turisme de la localitat, la Mercè Dalmau. Regidora, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, 8a edició ja d'aquesta fira, però jo crec que aquest any ve amb algunes novetats importants, no?
Sí, és una fira, podríem dir, completament consolidada i el que intentem és, any rere any, doncs, oferir novetats sense perdre l'essència. És a dir, l'essència és doncs, la Fira del Vi, pròpiament, aquests estants amb diferents caves i diferents denominacions d'origen de diferents bodegues i tot això lligat amb... doncs amb la gastronomia i amb els petits tastos que ens ofereixen els nostres restaurants i això ho amenitzem amb tota una sèrie d'activitats. No?
Tenim d'entrada una vintena d'expositors, no? Entre vins, caves de tota la demarcació i també doncs, gastronomia, en aquest cas pastisseries i restaurants de la localitat.
Sí, sí, tenim doncs, diferents bodegues de les diferents denominacions d'origen doncs, d'aquí del Camp de Tarragona i la denominació d'origen Catalunya i la DO Cava. I després participen diferents restaurants on tenim tastos doncs, salats, podríem dir,
sí,
i també tastos dolços. No? que és potser doncs un tret diferenciador. I a la vegada, doncs, enguany, com a novetat, tenim una associació gastronòmica que es diu Societas Coquinària de Cambrils, que amb la col·laboració de la Cofradia de Pescadors faran degustar els plats més típics de la població.
Això serà, com deia, de l'11 al 15, o sigui, a partir de dimecres, tenim aquesta setmana, no?, amb un pont pel mig per aquells que se'l puguin agafar. La previsió és bona, com deia, al principi és una fira consolidada, són 8 edicions, 15.000 persones és la xifra que vau rebre l'any passat, aproximadament.
Bueno, no, la que preveiem aquest
any... A la que preveieu.
Sí, la que preveiem, perquè sempre juguem a veure, segons com cau el festiu, no? Segons com cau el 12. Llavors, enguany preveient que seran 4 dies intensos, si el temps ens acompanya.
Que sembla que sí, que sí, sembla que sí, no?
Doncs tindrem unes 15.000 persones. I que aquest any, doncs, també com a fira volem ser... doncs més sostenibles i respectar més el medi ambient. I els altres anys el que la gent quan venia comprava eren tíquets de paper, i enguany doncs el que tindrem seran el sistema de fitxes o de tokens,
sí,
no? Que n'hi diem pels tastos de vi glups i per les tapes nyams.
Nyams,
no?
Exacte.
I bé, és una de les novetats d'aquest any.
Ha canviat aquest sistema, suposo, per facilitar també que es puguin tastar més coses, no? Perquè estic veient aquí que els glups, que són els tastos de vins, seran 4 a partir de 6 euros, no?
Sí, sí.
Per tant, el preu és molt ajustat, o sigui, sí, realment.
Bueno, hi ha un primer pack que és copa més bossa, que són 3 euros, i després doncs, tu pots anar-ho complementant en funció dels glups o dels nyams que vulguis tastar, no? I hem fet una opció que dona més facilitat, no? Més... bueno, que si tu vols doncs 4 o vols un, podràs comprar-ne un.
Exacte. Tenim moltes opcions, a banda d'evidentment tastar els vins i bon menjar, no? També hi haurà, doncs, crec que tenim un mag, música, castells, no? S'ha organitzat,
sí,
tot perquè el Parc del Pescador realment sigui un no parar, no? De l'11 al 15.
Sí, bé, la nostra idea és doncs que la gent pugui vindre a viure una experiència, no? Una experiència que, com et deia abans, la base és doncs el vi i la gastronomia, però també oferim tota una sèrie d'activitats relacionades amb el vi, com poden ser els tastos de vi guiats, o també tenim un taller infantil de nens que elaboraran doncs material amb taps de suro, amb coses relacionades amb el vi, no? I llavors, doncs clar, com que seran 4 dies de fira, el que també oferim és doncs cada dia un espectacle, podríem dir, diferent. I llavors continuarem amb la música, que ja vam iniciar l'any passat, i tindrem 2 actuacions dels alumnes de l'Escola Municipal de Música. El divendres tindrem... a veure, primer l'Escola Municipal de Música, és que com que són tants dies,
són moltes coses,
el dijous
clar,
tindrem un duet de boleros i versions que es diuen Són Dos. El divendres tindrem un duet de guitarres que es diuen Mediterranean Passion. El dissabte gaudirem doncs d'una sessió d'un DJ i tancarem amb un il·lusionista, que és una novetat d'aquest any i ens ha fet il·lusió, no? Doncs tancar amb màgia aquesta fira. I evidentment doncs també amb l'actuació dels castellers de Cambrils, dels xiquets de Cambrils, que també podrem gaudir de la seva actuació.
Suposo que tot ho trobem també al web de l'Ajuntament, no? Mercè, a cambrils.cat,
sí,
tenen,
sí,
tota la informació,
sí,
sempre,
sí,
d'horaris i demés, perquè a quina hora arrencarà la fira, el dimecres?
Doncs dimecres a les 6 ja serà la inauguració. I l'horari de la fira serà de 11 a 2 i de 6 a 10 de la nit. O sigui que fins a les 10 de la nit hi haurà activitat amb aquest Parc del Pescador, que, com et deia, doncs, bé, el transformem en un gran palau de fires a l'aire lliure, no? Podríem dir.
I és interessant, no?, que també mirin allò exactament els actes, però com ens deies ara, doncs aquests tallers també per als més petits, que de vegades si pensem en temes relacionats amb el vi, pensem, potser amb els nens, no?, no tindran coses, però també penseu,
sí,
perquè el públic suposo que és eminentment familiar, no?, el que visita la fira.
Sí, és públic molt, molt familiar, que Cambrils, com que tenim el segell de turisme familiar, doncs també procurem sempre fer i organitzar coses doncs que estiguin relacionades també amb les famílies, no? Tenim públic, doncs públic local, i públic de proximitat, això està clar, i després doncs moltíssima gent que ve aquí doncs a casa nostra i que té la seva segona residència, però cada any també detectem que hi ha grups de gent, perquè ens ho diuen doncs els establiments, ens ho diuen els hotels, ens ho diuen els càmpings, que venen expressament per la Fira del Vi. Grups de francesos, grups d'holandesos, no? Doncs una mica doncs, per la tradició d'aquesta, de que un any ho proven, els hi agrada i segueixen venint doncs cada any.
Molt bé, doncs ja sabem, de l'11 al 15 d'octubre, Parc del Pescador de Cambrils, tenim moltes coses a fer, a veure, i a més, com dèiem ara fa un moment, jo crec que el temps acompanyarà, no? Diuen que torna l'estiu a partir de dijous, o sigui que diuen, què millor, no?, que passar per Cambrils.
Sí, i a més, també, com que és l'últim cap de setmana que encara tindrem en marxa les jornades del calamar, i aquell que
vulgui... A sobre,
clar, aquell que vulgui pot doncs visitar la nostra fira i acabar amb un fantàstic àpat del menú del calamar.
Doncs escolta, jo més excuses no puc posar als oients, per tant, ja saben, cap a Cambrils falteja. Mercè Dalmau, regidora de Turisme de Cambrils, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
Ya te vi, te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy.
Doncs en menys de 3 minuts arribarem al punt de la una. Estan escoltant la nostra cançó del dia. És la gran Olga Guillot, que tal dia com avui doncs hauria fet anys. Va néixer un 9 d'octubre de 1923 i avui la recordem amb aquesta cançó. Amb ella arribarem al punt de la una. Els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE, però abans sí que els vull, doncs mira, premiar per ser dilluns i per estar-nos escoltant a aquesta hora. Si ens escolten, sobretot des de les Terres de l'Ebre, des de Tortosa, el proper divendres, dia 13, tenim unes entrades magnífiques per regalar al primer oient que ens truqui per anar a veure l'espectacle del circ Raluy Legacy a Tortosa, divendres 13, a 6:45 de la tarda. Ja sabem que són al pavelló Firal de Tortosa. Per tant, si volen anar, el més ràpid o ràpida que ens truqui, al 977-32-60-50. 977-32-60-50. Jo us deixo ara amb la música, amb la veu d'Olga Guillot, i tornem en 5 amb més coses, perquè hem de repassar informació i també hem d'anar de vins, així que no se'n vagin.
Y te quise mi vida, y te quiero, por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con las mismas gentes, para que tú al volver.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Defensa ha presentado los actos conmemorativos del 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Entre las novedades, cambio en el recorrido del desfile en Madrid y la presencia de la Policía Nacional. Manuel Ángel Gómez.
En los actos del Día de la Fiesta Nacional se hará este año un homenaje a las víctimas del atentado de las Ramblas. Estarán presentes en el homenaje a los caídos los embajadores de países que perdieron a algunos de sus ciudadanos en el ataque y representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo. También se rendirá tributo al español Ignacio Echeverría, fallecido en un atentado yihadista en Londres. Además, este año desfilará el Cuerpo de Policía Nacional y se cambia el recorrido para acercar más el desfile a los ciudadanos. Participarán 3.900 militares y civiles y 78 aeronaves.
Y la Audiencia Nacional ha abierto diligencias por las denuncias de amenazas presentadas por el presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, y los responsables de Ciudadanos, Albert Rivera e Inés Arrimadas. Patricia Rossetti.
Enaltecimiento del terrorismo y amenazas. El juez de la Mata abre diligencias por las amenazas de muerte en Twitter contra el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y su familia, y por las pintadas en Gerona contra Albert Rivera e Inés Arrimadas. Amenazas de muerte y enaltecimiento de la banda terrorista ETA. De la Mata, de guardia en el momento de los hechos, actúa de oficio y considera que esos hechos pueden encajar en el discurso del odio según la doctrina del Tribunal Supremo y al ser amenazas terroristas es competencia de la Audiencia Nacional.
¿Y qué más está pasando en este 9 de octubre, Antonio Herraiz?
Hay novedades, Pilar, en la fuga de empresas de Cataluña. La última en comunicar que traslada su sede ha sido la papelera Torres Papel. Este gran fabricante y distribuidor de papel se muda de Barcelona a Madrid. En 2016 facturó casi 800 millones de euros y emplea a más de 1.900 trabajadores. Por cierto, que el gobierno alemán de Angela Merkel ha vuelto a ratificar hoy su apoyo a la unidad de España. Última hora del choque en el Mediterráneo entre un pesquero tunecino y una barcaza de inmigrantes. Se han recuperado 8 cadáveres y según una ONG que trabaja en la zona, en la embarcación viajaban entre 70 y 80 inmigrantes. Hay una veintena de desaparecidos. Y un nuevo informe del Ministerio de Sanidad confirma que de media los jóvenes comienzan a fumar a los 14 años. En la franja que va de los 14 a los 18, el consumo es mayor entre las mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo creo que nos vais a hablar de historias de perdón, pero atención, de perdón con mayúsculas.
Bueno, el motivo es que la diócesis de Málaga acaba de abrir la causa de canonización de 214 mártires de la persecución en los años 30. Y entre ellos encontramos personas de todo tipo, influyentes, intelectuales, también gente sencilla como un panadero, una maestra o un seminarista de 19 años. Anotemos que el 67% del clero malagueño y el 75% de los religiosos fueron asesinados por su fe. La cifra produce escalofrío. Pero lo que destaca efectivamente son los innumerables testimonios recogidos de humildad y de perdón, como el del seminarista mencionado, Miguel Díaz Jiménez, que respondía a las burlas de sus verdugos que le torturaban diciendo: os perdono como él perdonó a sus enemigos. Muchos años después, la familia de este seminarista se hizo cargo del hombre que lo había asesinado, ya por entonces anciano, sin recursos y despreciado por todo el pueblo. Pero hay más historias conmovedoras que vamos a contar dentro de media hora, más o menos, en El Espejo.
Estaremos atentos, desde luego que sí, como siempre. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, la revista France Football ya está anunciando los candidatos al Balón de Oro de 2017. Luis Munilla.
Sí, lista de 30 candidatos, Pilar, que está anunciando poquito a poco. Ya conocemos 10 de los 30 y el resto los van a ir haciendo públicos durante la tarde. De momento hay un español, que es Sergio Ramos, 3 madridistas, junto a Ramos están Modric y Marcelo, del Barça Luis Suárez, del Atlético Jan Oblak, y el resto que ya se han conocido son Neymar, Dybala, Coutinho, Kanté y Mertens. A las 2 de la tarde se van a dar a conocer otros 5. Hoy también se ha sorteado el Mundial de Clubes con el Real Madrid en el bombo, Melchor Ruiz.
Sí, sorteo celebrado en Abu Dhabi, donde el Real Madrid, que defiende título, se medirá en semifinales el próximo 13 de diciembre al vencedor del Al Jazeera Auckland City australiano o al campeón de Asia. Por la otra parte del cuadro destacan el Pachuca mexicano y el campeón de Sudamérica, que está todavía por decidir. La final se jugará el 16 de diciembre en el estadio Zayed Sport City de Abu Dhabi.
Y esta noche España cierra su camino al Mundial de Rusia, ya está clasificada matemáticamente, pero tiene que ganar a Israel en Jerusalén para seguir con opciones de ser cabeza de serie en el sorteo del mes de diciembre. El partido es a las 9 menos cuarto, lo cuenta a tiempo de juego desde las 8 y cuarto en COPE.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Ron, whisky, ginebra, vodka, brandy.
En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todos los licores y destilados de nuestra bodega.
Sí, sí, un 20% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra de estos mismos productos.
Solo hasta el 11 de octubre.
Solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Es un incidente aislado y creo que hoy va a ser el día más seguro.
No es malo acudir a una tercera persona que te ayude.
Una subida de tipos, eso se va a ir reflejando en la hipoteca.
Intentamos
la
hipoteca no pensar en lo malo, cómo estará.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Vinga, passen 6 minuts ara de la 1 del migdia. Hem repassat ja la informació amb els serveis informàtics de la cadena COPE i nosaltres el que fem ara aquí al migdia COPE és parlar de vins i per això hem de posar bona música.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de vins.
Vinga, anem de vins, com cada dilluns. Avui fem parada al Priorat, a Cornudella de Montsant. La recomanació, ja saben, la del nostre convidat de la setmana passada, el Jesús de Mas de l'Abundància, ens va portar fins al celler Ronadelles, per parlar en concret d'un dels seus vins. M'acompanya avui en Jaume Giral, del celler. Jaume, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, parlàvem ara abans d'entrar un moment, ja heu acabat Verema, no?
Estem acabant.
Esteu acabant. Com ha anat la cosa? Perquè, clar, s'ha avançat enguany, no?
S'ha avançat perquè fa molta calor aquest estiu i ha plogut poc, clar. Però bueno, bé, tot en principi és una collita, pot ser una mica curteta, però d'una qualitat excel·lent.
Mm-hmm. Escolta, per aquells que no us coneguin, que quan diguem el nom d'alguns dels vostres vins segur que no quedarà cap, però com comença la història del celler Ronadelles? Quan i com comença? A veure.
Bueno, el celler Ronadelles comença el 2002-2003, quan comença la Déu Montsant a... quan neix la Déu Montsant, pues, el que fem és ajuntar-nos, pujar el carro de la Déu Montsant per intentar de fer i comercialitzar vins des de l'inici, que és la vinya, que és el que nosaltres gestionem.
Uh-huh. De fet, vam parlar, del celler n'havíem parlat perquè vam tenir la temporada passada per aquí a la vostra enòloga, l'Eva Prim, que es va endur un premi importantíssim, no? No, suposo que això també, ara que no ens escolta l'Eva, no? Sí. Suposo, per vosaltres va ser un reconeixement molt important, no?
Sí, és un reconeixement a la feina ben feta, a la constància, a la tenacitat de la nostra enòloga, que es dedica doncs, a intentar transmetre als vins la seva passió, i això és el resultat doncs, que l'any passat la van nominar millor enòloga a Japó 2017.
Uh-huh. Portem dues setmanes, Jaume, que venim aquí parlant amb cellers que els seus responsables es confessen garnatxistes absoluts. Tu ets garnatxista, també.
Bueno, jo sóc garnatxista i, a més, sóc garnatxista de primera divisió, perquè la nostra zona, la part alta de Montsant, és possiblement, la millor garnatxa que hi pugui haver al país. Això ho genera el microclima, l'alçada que tenim, i sense anar més lluny, aquest divendres a la nit es van donar els Premis Binari, que són els vins catalans, els vins de criança, el primer era de Cornudella, de la Cellera Baronia, i el segon era el nostre, de Cornudella. Vull dir, estem doblement contents perquè han sigut els vins de la Deu Montsant i, a més, de la zona de Cornudella. O sigui, les Garnatxes és algo que tenen que veure.
O sigui, que amb molt orgull, no? Posem la bandera de garnatxista aquí. O sigui, jo he estat tafanejant el vostre web, els like, per cert, si volen mirar, és www.ronadelles.com. Hi ha hagut una, quan us presenteu, una cosa que m'ha agradat molt, que diu, per nosaltres l'elaboració dels vins és igual que respirar, no? Com ho expliquem, això? A veure.
Qualsevol feina requereix de tot un conjunt d'exercicis i de comunions, i nosaltres aquí amb la nostra feina ens ho creiem tant que ho transmetem al producte acabat. És la il·lusió transmesa en una botella de vi.
Mm-hmm. Vosaltres treballeu l'agricultura biodinàmica, no?
Cert.
Que s'anomena. Explica'ns una mica en què consisteix. Ja sé que és molt complicat, però allò...
És molt senzill d'entendre. El que és difícil és de portar-ho a la pràctica.
Això m'ho referia.
D'entendre-ho és molt senzill. Nosaltres, per Nadal, el regal de Nadal cada any és el calendari lunar per tots els de l'empresa, perquè tothom sapi com funcionen les llunes.
Uh-huh.
I a partir d'aquí apliquem les feines en funció de la lluna que hi ha, si és lluna nova o és lluna vella, o creixent o decreixent, i intentem fer aquest seguiment perquè entenem que aquest resultat es reflexa al producte final, que és la botella.
Parlant de productes, la setmana passada el Jesús del Mar de l'Abundància ens deia, jo us vull recomanar el celler Ronadelles, però suposo que molts el coneixereu pel cap de ruc, no? El vostre vi, el cap de ruc, és ja una insígnia, no? Diu, però jo vull descobrir altres vins, no? Que potser la gent no coneix d'aquest celler, però sí que vull parlar una miqueta del cap de ruc, perquè s'ha de fer, perquè a més jo crec que amb el cap de ruc vau com iniciar un camí que molts d'altres han seguit després, no? Una manera una mica gamberra, si m'ho permets, d'apropar-se al món del vi.
Bueno, sí,
no?
Sí, direm,
en el bon sentit, eh?
Direm gamberra, direm desenfadada, sí. Podem dir fins i tot irreverent, perquè al final el món del vi estava dominat per una serietat i per una gent que jo crec que no es divertien i no s'ho passaven bé. I nosaltres hem intentat, o hem sigut capaços, de desenfadar-nos i de crear productes amb molta més gràcia i sobretot buscant una clientela més jove, que entenem que és el que a nosaltres ens engresca dia a dia per treballar. O sigui, nosaltres, la gent que està malalt, en el món del vi hi ha una malaltia que es diu riojitis i riberitis.
Sí.
Nosaltres lluitem per això i el nostre mercat és gent jove. Quan dic jove, vull dir gent que està dels 20 i tants, 30 i tants, 40
gràcies,
i pocs.
Gràcies.
No, és cert, estem en aquest sector i també de gent més gran, evidentment. El que passa que, és clar, nosaltres, la nostra clientela és aquesta i crec que sí, hi ha hagut un seguit de gent que s'han apuntat amb això i jo crec que el sector li ha fet un favor.
Mm-hmm. Tenim, com el del cap de ruc, a més la gamma és molt àmplia, no? Perquè tenim negre, doncs criança també d'agulla, rosat, cava, blanc, no? I el cap de ruc, la gamma és molt extensa.
Sí, és que és clar, és que la gamma de vi té que ser extensa perquè amb un sol vi no arribaries a la immensa majoria de gent que realment li estima el vi, que li agrada el vi, que disfruta del vi. Aleshores, fem diferents tipus de vi en funció del client i també de la circumstància, no?
Uh-huh. I això, una cosa que jo crec que també és un dels mals que patim, és dir, jo és que no en sé de vins. I això ho diu sempre, no?, el nostre sibarit, el Carlos, que ja saben, eh?, el Carlos el troben a l'Oranget, al carrer d'en Vilà, ell sempre diu, tu has de saber identificar el que t'agrada, no cal saber molt de vins, no? Vull dir, és fixar-te, doncs si saps que el cap de ruc, per exemple, t'agrada, doncs quina varietat hi porta, no?
Aquesta és la clau de volta a tota la discussió sobre el consum del vi. Quan la gent comença a dir, és que no hi entenc, és que jo tampoc hi entenc, jo no entenc res. I jo sé el que m'agrada i sé el que no m'agrada. I a partir d'aquí la gent té que tenir molt clar que hi ha vins que no els agraden i no passa res i vins que els agraden molt. I a partir d'aquí tothom té el seu vi. I si no t'agrada un, en tenim un altre. Vull dir, nosaltres som una mica amb això com el Groucho Marx, no? Si no t'agrada aquest vi, en tinc un altre.
Exacte.
I això fa que tinguem una carta de vins, doncs des de vins tranquils, diguem, joves, senzills, sense cap pretensió, que senzillament gaudir d'un àpet i d'una copa de vi, i vins més elaborats, que jo entenc que són per una clientela que realment té un paladar diferent que, depèn a qui li donis, no li agradarà. Mm-hmm. Aleshores, tens que tenir una selecció de vins diferent, àmplia, perquè hi ha molts gustos i hi ha moltes maneres d'entendre el vi. Mm-hmm.
Serien aquest giral, aquests al que et referies ara, no?
Bueno, aquest giral que us va recomanar el Jesús, això és un vi que fem en blanc i en negre. Amb negre és un vi que té una criança de 18 mesos i que està fet amb roure francès nou. Són vinyes velles de 60-70 anys, sobretot Garnatxa i també Carinyena. La Carinyena és el contrapès a la Garnatxa, li dona aquella estructura, li dona aquella solidesa que potser li fa falta a la Garnatxa. I el blanc és un blanc que és 12 mesos de barrica, que això és una cosa molt arriscada, perquè els blancs normalment no tenen criança, aquest té un any, 12 mesos, 12 mesos de botella, vinyes velles també, i només en fem 600 botelles. És una mica fer coses diferents perquè som curiosos i perquè ens agrada doncs, buscar i crear un plaer a aquelles persones que t'ho valoren.
Uh-huh. Per tant, anem aquí, un blanc molt diferent, no? Tu dius, per aquesta criança, no? No és l'habitual un blanc. Per tant, suposo que és un vi, jo dic, suposo que és un vi més potent, més robust, no? Si el terme és l'adequat.
Per explicar-ho perquè la gent ho entengui, és un vi blanc que te l'has de beure com si fos un vi negre.
Aquí vaig,
no? És a dir, és un vi que és complex en boca, és amb un aroma i unes mineralitats que estan molt ben marcades. Bueno, és un vi per degustar-lo a trago curt. Així com el vi jove blanc doncs, va més a trago llarg, això és un vi per beure-te a trago curt.
Uh-huh. I el negre, què me n'expliques d'aquest giral negre? A veure.
Bueno, doncs aquest és un dels nostres millors vins. És un vi que valorem per la feina que té, per la vinya que fa molt poca producció, i perquè se'n fan, doncs, un any pot haver 3.000 botelles o 3.500 o 2.500, depèn de l'any, i bueno, és un producte que nosaltres l'estimem molt i sobretot el despatxem als nostres restaurants, que tenim dos restaurants, al Celler tenim un restaurant, a Cornellà tenim un altre restaurant, dos restaurants, i aquest vi quasi podria dir que el venem in situ.
Mm-hmm. Per tant, si algú ens està escoltant i diu, jo el vull tastar, aquest, no? Aquest, ja sigui el blanc o el negre, directament millor anar a vosaltres, no? Al Celler, suposo.
També el tenim a alguna botiga especialitzada i demés, però sobretot el tenim al restaurant, sí.
Mm-hmm. I en negre, a veure si ho tinc bé, això, tenim el Giral Vinyes Velles i després hi ha un Gran Reserva.
Sí, això és un altre...
És un altre, passem de pantalla aquí ja.
Sí, això al seu moment, vam optar per quan tinguéssim uns anys de collita espectacular. Nosaltres tenim algunes vinyes que qualsevol viticultor ho arrencaria tot perquè no produeixen, molt poc. Mm-hmm. Però quan tens vinyes que són quasi bé centenàries, et dol l'ànima d'arrencar-les.
Yeah.
Aleshores penses, bueno, anem a fer alguna cosa per aquestes vinyes per intentar que es mantinguin amb el temps, perquè al final no deixen de ser l'herència dels nostres avantpassats. No? I aquests vins, doncs, cada 3-4 anys fem una petita barema de que són 3 barriques o potser 4, que ho fem tot manual, tot és manual, no hi ha res mecànic, se fa tot manual, se despalilla a mà, se prem-se amb les mans, és un tema doncs, de fer un producte flor 100%, i aleshores doncs, són 2 anys de barrica, 3 anys de botella. Clar, és un producte que abans de vendre'l han passat 6 o 7 anys.
Clar. Suposo que per vosaltres el procés, no? Jo també dic, hòstia, ara jo l'estic embotellant ara, no? I esperar-te tant temps, no? a poder-lo tenir a les mans, no? D'alguna manera, i oferir-lo.
Per sort tenim molta feina i fem moltes feines i això és una cosa que la tenim allà i va passant el temps i, bueno, l'anem veient com va evolucionant, que és l'important. I a la final doncs, fas un producte doncs, que no té res a veure amb un vi convencional, és un vi excels.
Uh-huh. Doncs ja saben, apuntin, és el Giral, tant blanc com negre. El Giral és el vi que volíem avui descobrir una mica. No ens oblidem dels caps de ruc, sisplau, que a més, us heu endut aquest premi binari, no? aquesta plata, que jo crec que no sé si això fa, quan reps un premi d'aquests, fa que anem a buscar-lo més? Vosaltres ho noteu, això sí?
Tot ajuda. La veritat sí? És que qualsevol premi sempre és benvingut, sobretot pel reconeixement en la feina. Vull dir, si després a nivell comercial vens més o vens menys, doncs, bueno, mira, no passa res. Però sí que a l'equip li fa molta il·lusió perquè és la feina doncs, que se't valora d'una manera o altra. Això, aquest premi binari, hi havia 70 professionals que van fer una cata cegues. Clar, quan les cates són a cegues és quan són bones.
Clar. No em vull oblidar, dèiem, hem parlat del cap de ruc, teniu el petit, els vins i llegendes, la flor de Montsant, no? El 88 hectàrees també, o sigui que tenim aquí molt per triar, com els dic, entrin a www.ronadelles.com, i no em vull oblidar del dolç, que aquí som de la Lliga de Defensors, dels dolços i dels rancis, no? També sí, tenim un cap de ruc dolç, una garnatxa 100%, no?
Sí, això és un producte que per nosaltres és un producte de més a més. En fem molt poc, en podem fer 500 litres l'any, depèn de l'any, i l'elaboració és molt complexa. Nosaltres vam optar per fer un vi dolç que intentés ser diferent. El fem amb garnatxa roja, que la garnatxa roja a Montsant en aquests moments només n'hi ha a la zona de Cornudella. Uh-huh. És una garnatxa gris, nosaltres diem roja, però és la garnatxa gris, i no és ni blanca ni negra, és una cosa que la podries fer servir per les dues coses, però és molt dolça, té molt de sucre, i això fa que nosaltres la deixem collir, la collim al final de tot, deixem que es faci pansa, i aleshores el rendiment és molt baix. Amb un vi tranquil el rendiment és d'un 70% amb un blanc, un 65% amb un negre, i amb aquest vi dolç deu estar sobre el 30%. Aleshores té un tant de sucre residual que quan te'l veus és com si beguessis com si fos un batut de figa, però de figa madura, i d'uns fruits secs torrats molt, molt potents, i realment és, la gent se sorprèn.
M'estàs fent venir ganes ara, eh?
És un dolç que s'ha de mastegar.
Molt bé, doncs escolta, apuntin, ja saben, el cap de ruc també té la versió en vi dolç. I ho has anomenat abans, tenim el restaurant que tenim, no? També l'opció enoturística, heu fet una aposta important aquí, des del celler, perquè ens oferiu, jo he estat mirant, les opcions són, vamos, múltiples. Mm-hmm. Podem venir a menjar, només a veure el celler, a menjar, ens podem quedar a dormir, no? I ens oferiu el pack complet.
Bueno, nosaltres optem per treballar i viure de la nostra feina i al nostre lloc. Nosaltres per la feina ens toca viatjar molt, però la nostra aposta seriosa i amb ganes és de que la gent ens vinguin a veure, que això costa molt. Mm. I perquè ens vinguin a veure els hem d'oferir productes que siguin engrescadors i que realment els hi facin viure experiències. Avui en dia vendre un producte pot ser molt fàcil o pot ser complicat, però en pic l'has venut i la gent l'ha provat, no t'explica massa cosa. En canvi, quan tu vens una experiència i aquella gent l'ha viscut i l'ha disfrutat, això té un boca a orella molt més potent que una botella de vi sola. La botella de vi pot ser molt bona, però en pic te l'has begut, s'ha acabat. Mm-hmm. Però quan tu fas una experiència, la gent viuen en primera persona, trepitgen el terreny i veuen el que fas i ho comparteixen i tu els fas sentir importants dins del que és la teva feina, doncs això genera una empatia que fa que al final tot això resulti que la gent marxen del celler convençuts de que realment els diners que han pagat ha valgut la pena pagar-los.
Exacte. I a més, ja et dic, les opcions són moltes. Podem doncs, menjar al restaurant Quatre Molins, no? Que és el que teniu allà, l'opció ja, l'opció terra-taula, doncs, més pensat en parella, per exemple, no? Però també una opció que m'ha agradat molt és la que està pensada en família. Perquè a vegades Exacte. Pensem que anar a visitar un celler, no? O veure això, no és una cosa per fer amb nens, i vosaltres també doneu aquesta opció que hi hagi per tota la família, no?
Sí, perquè al final el futur són els nens, i els nens tampoc es tracta de que vinguin a beure vi, però sí que vinguin a veure com es fa el vi, perquè clar, vull dir, quan la canalla veus que et dibuixen un pollastre i te'l dibuixen ja cuit, t'espantes, no? Dius, això no va bé. Aleshores la canalla, quan trepitgen el terreny, veuen les vinyes, veuen el raïm, veuen els dipòsits, veuen les barriques, veuen que el vi té un procés i que al final acaba amb una botella i que, bueno, ho van entenent i participen d'aquesta part didàctica i pedagògica que intentem transmetre a la canalla. I després les famílies, en el restaurant que tenim familiar, doncs tenen un espai perquè els nens puguin esbargir-se, passar-s'ho bé i menjar d'una forma desenfadada a un preu i jo diria que està molt bé.
Mm-hmm. Escolta, jo només faig que donar idees als oients perquè es busquin activitats. Ara, que a més aquesta setmana tenim un pont per a aquells que el facin, jo faré programa divendres, però per a aquells que el facin, que, escolta, això, anem amb nens també a veure els cellers, no?, i descobrim amb ells aquesta feina que hi ha rere les ampolles, que de vegades ens ajuda a apreciar molt més doncs, el que després ens bevem. 3w.ronadelles.com. Jaume, se m'està acabant el temps, t'agraeixo molt que hagis vingut a explicar-nos qui sou, què feu, a parlar més d'aquest Giral, i no et deixo marxar sense que em recomanis un vi, eh?
Bueno, jo et recomanaria, amb la línia nostra del Cap de Ruc i demés, un bon company de Montsant, perquè els Montsants últimament, si es mireu els Premis Binari, són els que han triomfat, vull dir, no és que ho digui jo, ho diu els Premis Binari, som els que han estat més premiats. Seria un vi de Falset, que és la Maria Ganxa, que és del Toni Ripoll, del celler Pascona, que crec que és un vi que està en la línia de desenfado i de amb unes garnatxes i unes carinyanes fantàstiques.
Doncs escolta, convidats estaran la setmana vinent de part teva. Els direm. Jaume, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver vingut de veritat. Torna quan vulguis.
Gràcies a
vosaltres.
Aquí
teniu casa vostra.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Cinc minuts i arribarem al punt de 2:15. Ara de seguida agafarem la Nacional 240 per anar fins a Copelleida amb el Ricard Álvarez i parlar de temes d'actualitat, que jo crec que ens preocupen a tots els moviments doncs, de grans empreses de bancs que s'estan fent en els darrers dies, això de hem mogut la seu social. Doncs volem saber exactament què vol dir això i si ens pot afectar o no. En parlarem amb el Jordi Andreu, el coneixen, l'economista de capçalera de la casa, i també parlarem amb l'Associació de Bancs i d'Usuaris de Bancs i Caixes, amb Medicà. Tot això serà a partir de 2:15, no s'ho podem perdre. I abans d'arribar al punt de 2:15, actualitat de les comarques de Tarragona. Saben, els ho hem dit en començar el programa, s'està desenvolupant el ple de l'Ajuntament de Tarragona, un ple que ha començat amb força tensió, perquè ha començat amb la protesta dels treballadors de l'Ajuntament i les mocions relacionades amb els fets de l'1 d'octubre, les càrregues policials. S'ha hagut de modificar l'ordre del dia de les mocions precisament per debatre primer aquestes mocions que feien referència a això. Ha estat un ple força tens, s'hi han portat a debat 4 mocions sobre la repressió discutida l'1 d'octubre i entre pancartes que demanaven la dimissió de Josep Fèlix Ballesteros. Vinga, 12:27, 3 minuts publicitat i agafem la Nacional 240.
Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Dos quarts de dues, comencem l'espai que ens durà fins a les dues de la tarda des de COPE Lleida i des de COPE Tarragona, el que hem anomenat com a Nacional 240, en un exercici que vam tenir la Mònica i un servidor de creativitat profunda. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, molt bé, gràcies.
Nacional 240, escolta, al final els noms tampoc han de ser tan rebuscats, el que han de fer és que quan algú ho escolti ho associï al que realment es vol comunicar.
Escolta, jo crec que no està tan malament, al final és un eix més de, que ens uneix, no?, de comunicació,
sí, per això ho dic,
a banda de la ràdio. Que escolta, que ara per internet ens podem escoltar des d'on sigui.
Sí, 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 sí.
I també tenir convidats allà on sigui.
Això és molt important també, eh? Això és molt important. Escolta, Mònica, què, com estàs? Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, mira, molt bé. Hem pogut descansar una mica, sí, que ja en teníem ganes i ja ens feia falta, no?
Em consta que has vingut per aquestes terres de Lleida.
M'has enganxat, sí senyor.
M'ho han dit, m'ho ha dit una confident.
m'ha tocat encantada de la vida, eh? Anar a casa, he fet una mica de tot. He tingut temps d'anar cap allà, de venir cap a Terres de Lleida, de passar també per aquí per fer altres coses, que donen per molt si els saps aprofitar el cap de setmana.
La Mònica té amics i família a Lleida, per tant.
És casa.
Per tant, i a més, avui en dia, a la que millorin la Nacional 240, no veguis el ràpid que vindràs.
Mira, això et volia dir, perquè divendres a la tarda, déu-n'hi-do, eh? Com està el trànsit a la Nacional 240, en fi.
En fi, anem a parlar d'actualitat avui, eh?
Sí, ho he dit al començar el programa, estem sentint moltes notícies, molt soroll, no, Ricard?
Molt,
grans empreses, bancs que mouen la seu social, i jo exactament, mira, exactament què vol dir això de moure la seu social i què implica, doncs no ho sé.
Jo tampoc.
No ho tinc gaire clar. Llavors, què hem de fer en aquest cas? Trucar a la porta dels experts, no?
Els que ja entenen.
Els que ja entenen, els que en saben. Mira, doncs et vull presentar a tu i a tots els oients també que ens escolten des de les comarques de Lleida, perquè els de Tarragona ja el coneixen. És l'expert que tenim al programa en temes econòmics, no? Sempre, ara aquesta temporada, és més difícil que vingui sovint, però el truquem sempre que tenim dubtes. Ell és economista, és doctor en empresarials, de fet és el Jordi Andreu. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Jordi, bon dia.
Bon dia.
Escolta, Jordi, tenim a Tortosa, veritat?
Sí, avui estic exiliat aquí a les Terres del Sud.
Tenim a Tortosa, això està bé, això està bé.
T'ho imagina't, o sigui, jo estic a Lleida, la Mònica a Reus.
A Reus, el Jordi a Tortosa.
I el Jordi ens parla des de Tortosa, això és genial.
És fantàstic, això.
Cobrim tot el territori.
Jo no sé, mira, el Jordi, que sempre està molt atent a l'actualitat, Jordi, no sé si aquests dies, tu quan vas començar a sentir aquestes notícies, crec que primer van ser bancs, a més, els que van dir mourem la seu social, tu vas pensar, a veure, un moment, què està passant aquí? No sé com ho vas, quina lectura en vas fer, tu?
Bueno, jo com igual soc molt catastròfic en general i en molt de temps d'antelació intentar preveure els màxims escenaris possibles, és una cosa que no m'acaba d'estranyar,
no?
Del tot. És a dir, quan te fiques en la hipòtesi, no? Hipòtesi de la independència, te la creus, aleshores comences a pensar, a veure, què podria passar en aquesta situació, no? I tot i que hi ha coses que sempre te sorprenen, el marc global de lo que està passant no m'acaba de sorprendre.
Mm-hmm.
Val? De fet, l'únic que han dit aquestes empreses és que davant la situació d'incertesa, que als mercats financers no els agrada gens això d'incertesa i als diners no els agrada gens la incertesa, davant d'aquesta situació d'incertesa que no està molt clar què passarà, què no passarà, intentem buscar un marc, una situació que ens doni més seguretat.
Mm-hmm.
D'acord? Si vos fixeu, les úniques empreses així que han fet ja tràmits o que estan en processos de tràmit o que han avisat de que faran canvis, són les que cotitzen en bolsa.
Exacte, tant, el famós IBEX,
Sí, correcte. Són les que, a la que se comença a generar certa incertesa, els inversors tenen més facilitat de vendre accions i, per tant, van començar a baixar durant la setmana anterior bastant i pensant de que si no se resolia a curt termini hi havia molts inversors que podien seguir traient els diners d'aquestes empreses i, per tant, fer-les baixar en bolsa i, per tant, donar dificultats o sortir massa vegades per la tele, cosa que no és molt adequat en aquestes circumstàncies, yeah. Sortir perquè estàs baixant, van dir, intentem tranquil·litzar els inversors i una manera molt senzilla és canviar el domicili social.
Uh-huh. I però què vol dir això exactament, això, sí. De canviar la seu social? A veure, perquè evidentment els edificis no es mouran, no? Per tant, què implica?
Bueno, no es mouran,
bueno, això,
o sí?
Això no ho sabem. El que de moment sí que podem dir és que el domicili social o la seu social, que ben bé no és el mateix, però bueno, els nostres efectes farem veure que és el mateix,
sí.
El domicili social és el lloc on teòricament s'administra i se coordina la societat. Dic on teòricament perquè això en empreses petitetes és relativament senzill que es complixi. En empreses grans que tenen moltes seus, que tenen molts directius cap aquí, cap allà, això del domicili social és més simbòlic que una altra cosa.
Mm-hmm.
De fet, per exemple, el Banc Santander, simbòlicament el seu domicili social a Santander, però tots els centres de decisió i tots els directius estan a una ciutat, a Boadilla del Monte, a Madrid.
Yeah.
Per tant, tot i que simbòlicament el Banc Santander està domiciliat a Santander, tots els seus headquarters estan a Madrid.
Clar. És que... No, t'anava a preguntar, perquè de fet...
Un lloc simbòlicament, un teòricament, se porta a l'administració. Dic teòricament, perquè a la pràctica, en les empreses molt grans, la decisió i l'administració estan on estan els directius, on estan les seus centrals.
Mm-hmm.
I, de fet, això, de moment, encara no s'ha mogut de Catalunya.
Clar, de fet, és que jo crec que el tema és que no sabe, per això també et volíem trucar avui, Jordi, perquè ens clarifiquis una mica què vol dir exactament tot això, no? Perquè no parlem només de bancs, no? Grans empreses. Totes s'han afanyat a dir que no repercutirà això en llocs de treball, evidentment, no? Perquè és una qüestió burocràtica, no? Al final.
Sí, de fet, per fer una mica exagerat, seria on vols que t'arriben les cartes, per dir-ho així, no? És a dir, on vull que m'arriben les cartes i les comunicacions que teòricament arriben a l'administració i tal, doncs, bueno, en un moment envieu-me-ho aquí. Això té alguns avantatges a la situació actual o de les empreses actuals, té alguns avantatges, que és, en primer lloc, se distancien d'alguna manera del conflicte, de la situació d'incertesa, llavors, a nivell d'incertesa se redueix moltíssim, per tant, els inversors ja ho veuen, algo més clar que passa el que passa, aquestes empreses, entre cometes, se quedaran a Espanya, no sabem què passarà en Catalunya, però en aquestes empreses se queden a Espanya, aleshores jo estic més tranquil, perquè passa el que passa en Catalunya, me seguiré regint, en principi, per les lleis espanyoles, no? Si es fa independent, seguiré sent Espanya, perquè ara estic a Alacant, o estic a Madrid, o estic on sigui, i si no és independent, pues també seguiré sent Espanya. Però és més un tràmit administratiu, no? Per dir, tinc un lloc on m'envien les cartes, on des de teòricament estic portant l'administració i la coordinació, però a la pràctica, a la realitat, on se porta l'administració i la coordinació de veritat és als seus centrals, i això de moment no s'ha mogut. I si no es mou, ni es mouen els treballadors, ni es mouen els edificis, ni es mou res. Simplement hem canviat l'adreça postal, per exagerar d'una
manera.
Sí, sí,
sí.
No?
Jo, Ricard, no sé si vols preguntar-li alguna cosa al Jordi.
Sí, Jordi, jo et volia preguntar, perquè aquí a la ràdio hem rebut consultes d'aquest... a la ràdio i a casa i al cercle d'amics, perquè, escolta, jo tampoc m'agrada parlar d'aquestes històries, prefereixo parlar de futbol, tot i que de vegades també hi ha discussions, però vaja, que avui en dia es parla de tot plegat. Jo, Jordi, a part del domicili fiscal, a part d'on rebem les cartes, això té una implicació en el tema de on paga els impostos aquesta empresa?
Bona. Bueno, sí que té certes implicacions, d'acord? És a dir, per exemple, una cosa és el domicili social, on jo tinc teòricament l'administració de la coordinació, i l'altra és el domicili fiscal, on això sí que acaba repercutint on jo pago els impostos. En principi, la llei diu que el domicili fiscal, a no ser que es digui el contrari, coincideix el domicili social. Per tant, al moure's el domicili social, en principi també s'hauria de moure el domicili fiscal, i tots aquells impostos, no?, que paguen aquestes empreses estarien vinculats a la seva nova seu social, d'acord? El que passa és que a nivell de repercussió això a nivell català de moment no afecta gaire, perquè la majoria dels impostos grans, si mirem tots els impostos que recapta, entre comites, l'empresa, no?, pels seus treballadors, tots els impostos, IAES i companyia, la gran massa no es trasllada de cap manera perquè ja està traslladada, no? Catalunya no recapta els grans impostos per molt que tinguéssim la seu social a Catalunya.
O sigui que on tenia la seu social no s'estava recaptant.
Bueno, no s'estava recaptant, però no es quedava a Catalunya. És a dir, l'impost de societat...
Sí, sí, perdó, sí, sí, no, això correcte.
Madrid, per tant,
no, sí, això correcte, recapta. Però a nivell de comptabilitat de l'Estat, em refereixo, la sí. Comunitat Autònoma de Catalunya perd aquests ingressos, que ja ho sé que després els ha de transferir a Madrid, però com a dir, escolta, és que nosaltres a Catalunya generem tant, això, aquests d'aquestes empreses sí que es perden i passen a d'altres comunitats autònomes.
Sí, però el que passa que...
a nivell comptable,
a nivell de números grans, sí, a nivell de números grans, diguem que no és una part molt significativa. Tot i que per a nosaltres poden ser molts milions, però una empresa que guanya 3.000 milions o 4.000 milions, esta part és molt petiteta.
Uh-huh. Jordi, evidentment, ja ens has dit que és com canviar l'adreça postal, per tant, tan fàcil és els que l'han canviat ara i els que avui decidien si ho feien o no, crec que Abertis es reunia avui també, com després tornar-la a portar, no? Jo diries potser que és més una qüestió d'imatge de cara als inversors?
Sí, jo la meva opinió és que és un moviment cosmètic per a tranquil·litzar els inversors, que és el primer que ha de fer l'empresa. L'empresa s'ha de preocupar per ella mateixa, pels seus inversors, i d'aquesta manera el que fa és reduir la incertesa. Passa el que passe, jo seguiré en un marc molt més conegut a nivell legal, fins que s'aclareixi el tema de Catalunya, i en això ja de moment he impedit que segueixi caient en bolsa, i respecte als bancs, s'han assegurat que passe el que passe, ells seguiran tenint accés al Banc Central Europeu, i que, per tant, els estalvis dels estalviadors de Catalunya, però també de tota Espanya, pues, tindran cobertura del Banc Central, el fons de garantia, vull dir que l'únic que han fet és assegurar la imatge, perquè sobretot en empreses bancàries, empreses en caixes, és molt important el tema de la imatge, de solvència. Han assegurat aquesta imatge i han assegurat que, passa el que passe, la situació legal seguirà sent la mateixa, i per tant les repercussions per als seus estalviadors, per als seus treballadors, per a l'entitat en si serà el mínim possible.
Mm. I pot tenir repercussions a, diguéssim, mig-llarg termini, el fet de que aquestes empreses ara hagin pres aquestes decisions, a nivell econòmic, parlo?
Bueno, a nivell econòmic, sí. Per dir alguna cosa, la situació, no?, d'incertesa no se soluciona en un plaç relativament curt. El que sí que podrien decidir en algun moment seria traslladar el que vos comentava, no?, la seu central que tenim a la Diagonal de Barcelona, pues se podria traslladar a un altre lloc, o els grans centres de treball que té el Banc Sabadell també per Barcelona se podien traslladar, la seu central se podia traslladar, però això ja no és tan fàcil,
ja,
perquè has de traslladar un munt de treballadors i t'has de plantejar si realment Alacant, on sigui, faràs millor la feina, no?, pel fet d'haver-ho traslladat tot. Això sí que tindria un impacte molt important, però de moment no s'ha plantejat en cap moment que passi això.
Això s'estudia a les classes de finances, Jordi, que passin aquestes coses.
Vaja, no és molt normal que passin. I aleshores no... No
són, són pioners, eh? Són pioners.
Són pioners, això sí, sí, sí. Igual ho s'estudiarà a partir d'ara, no?
Ai, Déu meu. Jordi, escolta, ja ho sé que no tens la bola, ningú la tenim, i amb la Mònica ja fa dies que nosaltres anem programant els programes dia a dia. Abans fèiem una planificació setmanal.
Ja no es pot, ja no es pot.
Ara no, ara ja hem de parlar demà, de demà. Més enllà no, no es pot perquè, clar, demà, demà també es preveu una altra història. Jordi, tu què creus que passarà la propera setmana?
Bueno, jo sempre...
Econòmicament,
a la,
parlo.
A la gent que me coneix, a la gent que me coneix és... la bolsa, per exemple, no? Els mercats financers tenen una molt mala imatge, a vegades, quan les coses van malament, perquè recorden a la gent que les coses van malament i fins i tot a vegades exageren la situació, no? Però una part bona dels mercats financers és que moltes vegades ens obliguen a fer coses que per voluntat pròpia no voldríem. Aleshores, ara m'explicaré. Aquesta situació, d'alguna manera, s'ha de resoldre. Portem molts anys en què no s'ha resolt i s'ha anat enquistant. Ara, per primera vegada en molt temps, els mercats financers d'alguna manera estan pressionant els estats per a que prenguin decisions. Mm. I això, per a la solució, és bo. És a dir, que els mercats financers te recorden que no pots estar així tota la vida, que les empreses te recorden, mentre no se solucione la situació, jo canvio la seu social per tenir certa garantia, que la bolsa hagi baixat les setmanes anteriors. Tot això és una manera que té capital o els mercats de pressionar els polítics per a que resolguin la situació, com vulguin, parlant, sense parlar, de més prop, de més lluny, arribant a un acord d'una manera o d'una altra, però els mercats financers el que t'estan dient és tens un problema, l'has de solucionar. I jo t'estic pressionant, d'alguna manera, a que resolguis la situació. Aleshores, què passarà aquesta setmana? Que si els mercats no els agrada les decisions que prenen per una i per l'altra part, seguiran pressionant per a que se solucioni. I la manera de pressionar és que hi haguin baixades a la bolsa, que pugi el tipus d'interès del bo a 10 anys d'Espanya, la fantàstica prima de risc, que fa molt temps que ja no m'ho recordem.
És veritat, és veritat.
Aleshores, la prima de risc la setmana passada ja va pujar uns, crec que entre 10 i 15 punts bàsics. Aleshores, això és una manera indirecta que té el mercat d'anar-te recordant que això s'ha de solucionar i que si no ho soluciones te seguirà pressionant. La prima de risc seguirà pujant i la bolsa seguirà baixant o les empreses seguiran baixant en bolsa que no prenguin les decisions que toquen, i això sí que té molta importància a l'hora de prendre decisions, perquè tant uns com els altres, tant una part com l'altra, a nivell de televisió poden dir el que vulguin, però quan se'n van a casa, miren els diaris, miren els periòdics, veuen que les primes estan pujant i que la bolsa està baixant, això no ajuda a cap de les
dues. Ja. Doncs escolta...
És una manera que té el mercat de pressionar. Jo crec que durant esta setmana el que passarà és que el mercat, si no veu clares les decisions i que no s'estan prenent les decisions en la línia de solucionar el problema, seguirà pressionant als polítics per a que arriben a un acord.
Doncs a veure si escolten com a mínim els mercats, no? I s'asseuen a parlar una mica.
Lamentablement els mercats al final sempre s'escolten.
Escolta, jo no sé vosaltres, Jordi i Ricard, jo no canviaré la seu social de moment.
Jo tampoc.
Tu tampoc, et quedes a Tortosa, no, Jordi?
De moment estic a Tortosa.
Doncs escolta, el Jordi Andreu ja saben que és l'economista de la casa, és doctor en empresarials. T'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquesta estoneta i escolta, vine més sovint, que trobem a faltar.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Gràcies, Jordi.
Ricard, tu que mantens la seu social a Lleida,
sí.
Posa una mica de publicitat, va, i continuem.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domun. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¡Festivo, festivo, 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 festivo!
Fastidio, 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 fastidio.
Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ron, whisky, ginebra, vodka, brandy...
En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todos los licores y destilados de nuestra bodega.
Sí, sí, un 20% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra de estos mismos productos.
Solo hasta el 11 de octubre.
Solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Doncs apa, que seguim el camí cap a les dues. Mònica, la nostra Nacional 240. I mira, deixa'm que et presenti... Seguim parlant del tema, eh?
No canviem.
Seguim parlant del tema, però deixa'm que et presenti el Jordi Tarruella, que és el vicepresident de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En fi, mira, per desgràcia, per sort o per desgràcia, seguim parlant del tema, però ara ho fem des de la vessant dels usuaris, perquè tot això que està passant és una cosa que potser fa sis mesos o un any ningú s'ho hagués pensat.
Sí, evidentment totes les coses estan precipitant, però jo voldria enviar un missatge de tranquil·litat i serenor. És a dir, el canvi social de la CaixaBank, del Sabadell, d'empreses que estan relacionades amb ells, en el fons no afecten per res en el tema dels consumidors usuaris. Jo quan vaig sentir l'altre dia que deien és que lo hacemos para garantizar los depósitos. Home, això és aberrant perquè els fons de garantia de dipòsits estan garantitzats per l'estat espanyol, Catalunya està dintre de l'estat espanyol, i en un hipotètic cas que Catalunya sortissi, hi ha un temps per sortir. És a dir, no es faria per avui per demà. Per tant, hauria temps suficient per sortir. I a part de tot, estan garantits sobretot per Europa. Uh-huh. Vull dir que no hi ha que crear alarma social.
Clar.
Això està claríssim.
Però no. sí que és veritat que a través del... És molt perillós, eh? El WhatsApp i els missatges que sabem per WhatsApps i xarxes socials. Però sí que és veritat que escolta, que la gent gran, quan reben un missatge de ràpid, traieu tots els diners d'aquest banc que se'n van de Catalunya, com ens acaba de dir el Jordi, això no ens ho hem de creure, eh?
Està claríssim. Se'n van de Catalunya no és veritat. És un canvi de lloc. Aprofiten per les seus de la CAM, el Banc de Sabadell, que recordem que la Caja de Ahorros del Mediterrani els hi va costar un euro, doncs deu estar mig buida, i aprofiten per posar algun treballador allà i dir que és la seu social, eh? Però em refereixo que no hi ha cap tipus de problema perquè els dipòsits estan garantits, les llibretes d'estalvi estan garantides, i si no haguessin fet aquest canvi, estaven garantides igual. El que no es té que fer és alarma social, perquè la gent comença a dir ai, que tenen que treure els diners, que no sé què, no sé quantos, i avui mateix, en una entrevista que m'han fet, m'han dit la paraula corralito. I he dit, no digueu aquestes coses perquè esteu fent alarma social, i la gent s'espanta. Corralito va passar a Argentina, que era un país en quiebra, però ni a l'estat espanyol ni Catalunya està en aquest mateix cas.
Mm-hmm. Jo, Jordi, la veritat és que t'agraeixo moltíssim aquestes paraules perquè el que crec que fa falta és això, no? És una mica la crida a la calma i a la tranquil·litat perquè hi ha tant soroll, es diuen tantes coses, no? Jo crec que hem d'evitar termes com aquest, com això que tu deies.
Sí, sí, està molt clar. Nosaltres des de l'associació, que sempre vetllem pels consumidors i ciutadans en general, sempre ho diem, no ens deixem portar per l'alarma social. Jo si tinc que canviar, per exemple, d'entitat, ho faré perquè em cobren comissions, perquè no estic content amb l'atenció o per lo que sigui. Però jo també he sentit la paraula boicot. A mi la paraula boicot no m'agrada. El boicot, com em fan recordar quan li van fer el boicot al Cava Català. Pues què han creat en això? Pues que Catalunya ara es porta més a l'estranger que abans anava cap a Espanya. És a dir, tot té arreglo. Les entitats financeres, en el fons, són molt conservadores, diguem-ho clar. I ells miren els resultats. Que em diguin, no, ho estem fent per tranquil·litzar el mercat i que els nostres accionistes, estem parlant d'inversors, Jo diferencio entre inversors i estalviadors.
Sí.
Els estalviadors estan protegits. Per això tenim el Fons de Garantia de Dipòsit, que ha actuat en moltes ocasions, per desgràcia, en aquest país. I ara més tenim el Fons de Garantia Europeu, que està, és molt més fort, perquè té 500.000 milions d'euros. Vull dir que no tenim que tindre cap por en aquest tema.
Mm-hmm. Per tant...
La senyora Maria, que té la llibreta, que no es preocupi, que no li passarà res.
Aquí anava, no? Que de vegades aquests dies, aquest cap de setmana, sobretot hem vist notícies de cues de ciutadans que se'n van, per exemple, no? Doncs a punts potser de la Franja, no? O a obrir comptes en entitats bancàries d'allà. Vull dir que no ens tornem bojos, que això no cal.
No cal, és que la mateixa entitat, CaixaBank, és la mateixa entitat. Aquí, a Barcelona, com a Extremadura, com a Astúries. No té cap... És la mateixa entitat. És a dir... L'únic que és un canvi, jo per mi, una mica precipitat.
Home, però, totalment precipitat, no una mica, totalment, perquè recordem que l'estat espanyol ha hagut d'aprovar una llei express perquè es pugui fer el divendres mateix.
Aquí va la meva crítica. I quan hi ha un problema social com les hipoteques, les clàusules sol, o un problema com el tema de l'energia elèctrica, la pobresa energètica, per què no fan d'aquests decrets express?
Sí, senyor.
Llavors no, Vull dir, pels ciutadans no. I quan els interessa sí. No, siguem serios. A mi em sap molt greu que a vegades els polítics actuen d'aquesta manera.
Sí.
Jordi, m'agradaria preguntar-vos, com a entitat, com a DICAE, us ha arribat els usuaris directament, s'han posat en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar aquests dubtes, potser aquesta certa por que hi pot haver?
Evidentment. Pensa que jo t'estic trucant des d'un número especial que tenim per cas d'aquest, perquè està col·lapsada la centraleta. La gent està espantada.
Anava a dir, segur que n'heu rebut moltes més aquestes darreres setmanes.
Sí, sí. I en mitjans de comunicació, i nosaltres enviem el missatge tranquil·litzador. Nosaltres el que no volem és que es deixin portar per la rumorologia que estan fent, perquè el tema de la por és molt dolent. Penseu una cosa, el Banc Popular, és per posar un exemple, Banc Popular van començar a dir que els dipòsits, que no tindria... És que ho van treure hasta les institucions.
És dir, sí senyor.
I què va passar? Que va caure, així de clar. El Banc Popular l'han fet caure perquè van sortir 3.000 milions d'euros.
La comunitat canària va treure tots els
seus comptes. Cabildo Insular Canario, sí. Però un fotiment d'ajuntaments, i algun d'ells català, Vull dir que no... És a dir, els van dir, això va malament, tothom va treure diners, i van fer caure el banc. Injustament, per la meva part, penso. Uh-huh. I clar, bueno, també es té que dir una crítica, per vendre-se-ho al Santander per un euro.
Bueno, però... és que les compres-vendes dels bancs per un euro ja comencen a ser massa habituals,
Sí, però...
Et quedes tot el deute, però el compres per un euro.
Clar, et quedes tot el deute, que això és una cosa que es tindria que parlar, però aquest deute ho paguem nosaltres en el rescat, És a dir, no els hi venen un euro i ja està. És a dir, després hi ha una altra lletra petita que molta gent no se n'entera, però la veritat els que paguem el problema som nosaltres, els ciutadans,
Clar.
Vull dir que això tindria que mirar-se bé, perquè aquesta vegada... com altres, has fet una cosa molt polititzada. El tema del Popular ha sigut molt polititzat.
En aquest cas, Jordi, per exemple, apuntaves ara el tema de què va passar a Canàries amb el Banc Popular. Què els hi diríeu, com a DICAE també, als ajuntaments, que n'hi ha hagut aquests dies, que han dit, doncs escolta, potser ens pensem, nosaltres tenim un crèdit de tant amb aquest banc, si se'n van, potser canviem de banc, que segur que tenim candidats.
A veure, penseu una cosa. Jo avui estava prenent-me un cafè i un senyor m'ha preguntat, i la meva hipoteca què? I em donaran un crèdit. És que hi ha una cosa que tenim que tindre clar. El BBVA té el 25% dels estalvis de Catalunya. I és un banc, que jo sàpiga, que no està a Barcelona ni a Catalunya. És un exemple. És a dir, per què em tinc que canviar d'una entitat perquè se'n va? Si la majoria de les que tenim aquí és que ja són de fora. Inclús el DNG Direct,
sí.
El Deutsche Bank, i tenim la mateixa garantia. És a dir, jo sempre ho he dit, canviem perquè no es porten bé o no cobren comissions, però fer boicots a bancs, jo no vull entrar en el tema de sentiments, perquè això cada un té els seus sentiments. però tenim que pensar en el cap i veure que moltes vegades deixar-se portar pels sentiments no és bo.
I tant. No, sí, moltes vegades. Jordi Terruell, escolta, que t'agraïm moltíssim les paraules. Jo crec que ha sigut molt clar i tranquil·litzador. I, per
molt
tant, s'ha de ser clar amb aquests temes per no deixar les coses amb grisos. No? Escolti, tranquil, no passa res. Sí. A més, el Jordi Terruell és el vicepresident de l'Associació d'Usuaris, Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya. Per tant, vull dir, sap del que parla. I, escolta, que t'agraeixo que ens haguis atès avui en directe i que hagi sigut tan clar.
Per mi ha sigut un plaer i, sobretot, seguir manant el missatge que des de l'associació, defensant els consumidors, que estiguin tranquils, que no passa res. És un tema més que res polític, que no social ni econòmic, perquè tenien temps de fer-ho quan ho haguessin volgut, i sobretot, que la gent no faci tonteries. Mm-hmm. No vagi començant als caixers a treure diners i que hi hagin cues, perquè això el que fa és por. I això fa l'efecte dominó.
Sí,
no és bo ni per Catalunya, ni per Espanya, ni per Europa.
No. Jordi Terruella, gràcies, bon dia.
Gràcies a vostè.
Gràcies.
En fi, Mònica, que nosaltres ja anem directes cap a les dues.
M'ha agradat molt Jordi Terruella, perquè jo crec que necessitem algú que parli clar i que no digui les coses ja sense dobles sentits, no? I que si no ja no entenem res.
A més, jo crec que també tenia raó amb el tema dels boicots al final. És que posem al sac tothom, i sempre ho hem dit. A Catalunya hi ha empreses molt bones que cauen molt bé a Espanya i d'altres que no, i a Espanya igual. Hi ha empreses molt bones que ens cauen molt bé i que ens donen molt bon servei, i d'altres que no. Fer boicot a totes, doncs és posar el sac a tothom. Escolta, al final que cadascú triï el que més li interessi.
Exacte.
És igual d'on vingui.
El boicot és absurd.
A veure, comprem la majoria de coses de Xina i no ens fan cap bé, tampoc.
És veritat. No, el boicot sens dubte és absurd, però molt interessant el que ens han dit des d'ADICAE, que això, i sobretot amb els mitjans aquí tenim una responsabilitat important, que és no contribuir.
Sí.
Sé que hi ha moltes notícies i costa a vegades, no?, buscar la veritat entre el soroll, però ho intentem, nosaltres ho intentem.
La veritat entre el soroll és molt bona, aquesta. Mònica, que anem directes a les dues. Demà ens tornem a parlar, no?
Demà ens tornem a parlar, que demà tenim recepta, tenim a Leida, ens ho passarem demà.
Mira, quasi que marxo corrents a buscar uns pantalons beix.
Descorre.
T'has fet el pentinat o no?
Jo encara no he tingut temps, que hem treballat molt aquesta setmana, no he pogut.
Tens raó. Mònica Carrasco, fins a les dues.
Ricard Álvarez, adeu.